Mireu, un dels principals dubtes d'aquests dies, en feia referència ara a la Mercè amb molts diaris i molts titulars, és com s'organitzen i treballen les perruqueries i els centres d'estètica que començaran a obrir ja a partir d'aquesta setmana, això sí, sota uns controls absolutament estrictes. En parlem aquesta hora amb la presidenta de la FETCAT, la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa. Carme Moles, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Senyora Moles, la majoria de perruqueries i centres de bellesa ha optat ja per obrir?
Bé, ho explico perquè això no és ben bé així, perquè sí que és veritat que poder un 50% podien obrir, perquè nosaltres, les perruqueries, solen ser molts autònoms. O sigui, la Federació Catalana de Perruquers, que representem el 95% de perruqueries de Catalunya, són microempreses i autònoms. Llavors, aquests poder són els que ho tenien més fàcil per començar, doncs, a engegar, amb les precaucions, evidentment, que tothom, doncs, ha estat prenent aquests dies. Jo penso que serà poder un dels llocs més segurs que podrem anar, fins i tot ahir ho dèiem, dic, quasi bé estarem més segurs a la perruqueria que a casa.
Gairebé.
Però és veritat, doncs, que la petita empresa és la que ho ha tingut més fàcil. Les empreses, per exemple, doncs, de més treballadors i així, s'estan reorganitzant. Mm-hmm. Doncs a veure si acaben d'alçar els ERTEs o no, i és un tema més d'empresari que no pas de perruquer.
Cal dir que alguns petits autònoms que es dediquen al món de la perruqueria, al món de la bellesa, sí que han pogut fer algunes tasques i serveis a domicili, no?
No, el que passa que nosaltres, com que sempre hem reivindicat que som un servei de primera necessitat, perquè tractem casos d'oncologia, toquem temes doncs, molt de primera necessitat, es va deixar una pestanya oberta perquè si algú tenia aquesta necessitat hi anés. Passa que eren sota uns estrictes controls amb EPIs que llavors ens vam trobar que no s'hi podia anar perquè no en teníem, perquè el material de protocols que necessitàvem per entrar en una casa els tenien requisats als hospitals com havia de ser. I llavors ens vam trobar que aquest apartat que havíem deixat, que havíem demanat específicament perquè poguéssim anar a fer un domicili i si hi havia alguna persona que ho necessités, pràcticament no es va poder fer perquè va ser inviable.
Si fem una mirada enrere, senyora Moles, deixi'm preguntar-li també què li va semblar aquella decisió en primer terme de Pedro Sánchez de fer obrir les perruqueries el dia següent dient que no s'obrissin.
Sort en vam tenir que la maquinària de les associacions fa molts anys que funciona. La fortalesa, jo penso, de l'Unió nosaltres la tenim molt clara i som dels pocs sectors que en una nit vam fer canviar una llei. O sigui, va ser una cosa espectacular. Ens vam trucar tots, vam estar treballant tota la nit, totes les associacions de Catalunya i Espanya, i vam dir, a veure, com i de quina manera, fins que això sanitat no ho reguli, no ens digui com i què, nosaltres no podem anar a treballar, impossible. Primer ens hem d'organitzar, podem fer un contagi, i això no hi estem disposats. I verdaderament, al cap de 12 hores, no havien passat ni 24 hores, en Sánchez va rectificar i va dir que sí que tanquéssim per prudència, que ens organitzéssim, i doncs ara, una vegada tot això ha estat controlat, regulat i per llei, a més, doncs, bueno, endavant, amb prudència i amb tranquil·litat, i a poc ens anem reincorporant amb tota la seguretat que aquest gremi es mereix.
Abans de parlar de les mesures que han d'adoptar cadascun dels locals, que em sembla molt interessant, perquè jo diria que va una mica cap on comentava ara mateix, cap això de si la mesura es va establir un dissabte, es van dir que s'haurien de fer unes mesures estrictes de control, i clar, la gent no li ha donat temps encara d'aplicar-les. Però abans de parlar de tot això, és un sector que s'ha vist molt perjudicat per aquest confinament, i li pregunto perquè s'ha parlat de molts sectors, s'ha parlat de la restauració, de l'hostaleria, de la cultura, però no a les perruqueries, per exemple.
A veure, hi ha una probabilitat de tancament, estan parlant d'un 40% de centres. Això ens preocupa moltíssim. Des de la Federació procurem que aquestes estadístiques donar-los-hi a la volta. Sí que és veritat que hi ha hagut moments de molta incertesa. No sabíem, bueno, és que diumenge tot just va sortir la llei de com havíem de treballar. Mm-hmm. Sanitat a les 12 de la nit ens donava els protocols per anar a treballar a les 8 del matí de l'any demà. O sigui, a veure, és que ha sigut tan heavy que per això des de la Federació dèiem prudència, no hi aneu, no comenceu fins al dia 11 que tinguem tot a punt. També un altre tema, com que aquest requisament de material cap a la part sanitària, que era com havia de ser, ens portava que molta gent encara hores d'ahir es trobava que amb el material pagat no el tenia entregat. O sigui, el repartiment va ser un conflicte terrible perquè no n'hi havia. I llavors, doncs, els proveïdors no ens feien arribar el material, ho havies de pagar abans i no el tenies. I llavors, per això vam dir prudència, prudència, calma. No us llanceu a treballar sense el 10. Hem de sortir amb el 10 i hem de donar l'imatge que hem donat sempre de seguretat i de tranquil·litat. I ha de ser un spa, una perruqueria o un centre d'estètica on la gent hi vagi relaxat, s'ho vagi passar bé, estigui tranquil, i és una zona, doncs, a veure, que ens ha de cobrir totes aquestes necessitats de seguretat. I llavors per això vam dir aquesta setmana, acabeu d'endreçar tot això, que encara hi ha algú que no ho té del tot, que no li ha arribat això, que no té allò, que no té seguretat amb el gestor, si ha d'aixecar tots els ERTEs, o potser, doncs, com que hem de treballar només el 30%, doncs també potser t'interessa no aixecar tots els ERTEs de tots els treballadors. Bueno, una vegada amb la llei a la mà i sanitat definit què havíem de fer, doncs ara hem engegat tota la maquinària, doncs, de seguretat. I a partir de dilluns pràcticament estarem tots al 100%.
Com pot ajudar la FEDCAT, la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa, a perruqueries que s'han endeutat per aconseguir tot aquest material sanitari?
Bueno, també és veritat que hem buscat, doncs, flexibilitats de pagaments amb micos, hem apretat molt el Ministeri, el que passa que el Ministeri també arriba on arriba. A veure, hem de ser comprensibles que tots demanem, no hi ha tot aquest finançament. Jo sé de casos inclús de gent que ens hem ajudat entre nosaltres perquè la gent pugui sortir. La federació, doncs, s'ha abocat amb tot i per tot per posar en contacte proveïdors que, per exemple, doncs, han donat facilitats de pagament a la gent, els hi han fet de banc, pràcticament, sí. I d'altres proveïdors que inclús jo sé de primera mà que han regalat algun material perquè gent pogués començar a treballar. Que això és, bueno, molt d'agrair. Aquí ha sortit una mica tot el bo i tot el dolent de les persones. Penso que aquí ens hem reflexat una mica com som, eh?
Entenc que no hi ha hagut cap tipus d'ajuda per part de l'ens públic?
Bueno, crèdits, clar, i nosaltres recomanem que, a veure, si tu ja no tens possibilitats, doncs, d'engegar abans d'un crèdit, doncs que els mateixos proveïdors més forts o que es veuen més capaços de donar-nos un cop de mà, doncs et deixin fer aquest pagament a plaços i tal. Hem recomanat, doncs, que la gent no s'acabi d'endeutar més, perquè llavors tindrà molts més problemes per aquesta arrencada.
Anem primer a les perruqueries, després als centres de bellesa, i anem a concretar preguntes de com està sent la seva tasca, que segur que no és fàcil. Si una persona com jo vol anar a la perruqueria després de tants dies, esclar, per tallar-se el cabell, suposo que de primeres tampoc és fàcil, amb guants, mascaretes, etc, però si em vull arreglar la barba, podré?
De moment aconsellem que no. Tots els tractaments de cara a cara esperarem uns dies a anar-los fent. Una vegada ja puguem tenir els controls de temperatura, bueno, tota la gent, que sapiguem a veure qui ha passat el Covid i qui no. A veure, això ja ens va passar una mica amb el SIDA. Jo recordo que vam passar una època en la que, bueno, no tocaven barbes, els facials ens fèiem a Japó. I llavors, doncs, bueno, tot es va normalitzar, vam trobar la manera i els protocols de fer-ho perquè no hi hagués un contacte tan directe, ja tot era d'ús desitjable, vull dir que nosaltres ja fa anys que aquests desitjables ja els fem servir. Ja tampoc ens ve tant de nou, eh? En les nostres empreses, estètica, principalment, jo penso que són el 10 amb aquest tema i amb aquests protocols. Ells fa anys que treballen amb mascaretes. Llavors, una mica el tema barbes, doncs, de moment l'aparquem i bueno, anirem treballant sobre el tema i prenent moltes precaucions d'apropament i, bueno, evidentment, tot desitjable, que això ja ho fem, i les navalles ni es desinfecten, es llencen directament, ja fa anys.
Pel que fa a centres d'estètica, a centres de depilació, de massatges, etc, entenc que els hi ha de costar molt fer la seva tasca. Per tant, els ha de costar molt obrir aquests dies, pel que m'està dient.
És una cosa curiosa, perquè jo sempre he dit que van un pas endavant nostre. O sigui, l'estètica, com que és un tema de tanta proximitat, i com bé t'he dit, ja hem passat èpoques en les que, doncs, el SIDA ja ens ha fet molt de mal, i bueno, ja s'ha hagut de posar, doncs, unes mesures extremes més que en perruqueria. Uh-huh. I jo penso que aquest pas endavant ara estan molt més tranquil·les que nosaltres, perquè sí que nosaltres hi hem hagut d'incorporar doncs, alguna cosa, que com abans t'he dit, elles, per exemple, treballar amb mascarilla és normal, i treballar amb guants. Mm-hmm. Vull dir que això també els hi ha donat doncs, una tranquil·litat i un cert reforç en la seva reentrada. També és veritat que hi ha moltes esteticistes que són autònomes, que treballen una a una, que el tema és molt més controlat. No hi ha grans centres d'estètica que hi hagin 30 persones treballant. Això no existeix en el nostre col·lectiu. I en perruqueria també molt poc. Vull dir que també és veritat doncs, que són espais més familiars en els que ho pots controlar molt bé. I la precaució del client quan ha d'entrar doncs, és la mateixa que quan anessis a una clínica. Et poses els guants, desinfectes les mans quan entres i et poses una mascareta i endavant.
Deixi'm-ho dir també d'aquesta manera perquè ens entenguem fàcilment. Si jo vaig a una perruqueria d'aquelles que tenen un preu molt barat, massa barat pel que hauria de ser, diguem-ne, i no compleix tota aquesta normativa, jo què puc fer com a client?
No anar-hi.
Vull dir, puc denunciar-ho a la FECAT?
Tots.
Això em referia, eh?
Jo penso que tots tenim una mica el reflexe de com som nosaltres amb la nostra clientela. Sí que és veritat que jo mateixa dono gràcies públicament als meus clients, no m'han pressionat excessivament, em respecten totalment aquesta aturada, volen que siguem prudents, volen i respecten aquesta seguretat que estem preparant. En canvi, doncs, sempre hi ha un públic que passa de tot i que tu veus pel carrer ara doncs, gent que estan parlant entre ells i que no porten mascareta i que no van segurs. Aquesta gent probablement aniran en perruqueries que tant hi fa i pots comptar i no passa res. Nosaltres apretarem molt i si cal doncs, arribar a inspeccions de treball, que això ens molesta moltíssim arribar-hi, però si cal, doncs s'haurà de fer.
Penseu que tot plegat anirà de pujada amb una alta demanda després de 2 mesos sense haver pogut tenir cura d'un mateix o no?
A veure, ens fa poc ara, això és un tap. Hi ha gent que va a la perruqueria i a l'estètica cada setmana, hi ha gent que va cada 15 dies i hi ha gent que va cada mes. Ara us hi tenim a tots. És com una bogeria col·lectiva. Però, esclar, després això s'ha de regular. No podem pas tenir aquestes embossades així perquè no seria una manera lògica de treballar. Jo penso que estem en plena campanya d'estiu. La gent necessitem sentir-nos a gust perquè quan estem malament, doncs, no ho sé, psicològicament, una mica com hem quedat tocats i cada un dins de les seves possibilitats, jo penso que s'hi reiniciarà. Ahir mateix vaig tenir una trucada que em va fer molta il·lusió, una núvia, que sí o sí ella es casaria el juliol, i que endavant i que cap problema. Això, doncs, dius, ole tu, molt bé, il·lusió pel futur.
I tant, i tant. Suposo, deixi'm treure una mica i posar una mica d'humor a tot plegat que fa falta, suposo que es trobaran en molts casos a partir d'ara de molta gent, molts homes segurament, que s'han passat la famosa màquina i s'han fet algun estropici, no?
Que fem unes cares rares quan ens veien fer la mili i ens passaven la màquina, no?
Suposo.
Tots els meus amics que quan anaven a fer la mili abans es passaven la màquina i deien, ai, què feu que estoy? Doncs és una mica això, no? I ara, doncs, torna a endreçar tot això.
Déu-n'hi-do, entre això i les canes suposo que tenen molt que arreglar els últims dies.
Hem descobert les canes que teníem.
També.
Eh?
Carme Moles, presidenta de la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada gran.
Adéu. Bon dia. Ràdio Estel, segona vegada.
I és que, mireu, una infermera de l'Hospital de Mataró ha impulsat unes mascaretes amb pantalles protectores d'alumini de forma solidària i altruista, a part de fer la seva feina, evidentment, a l'hospital. Ella és la Marta Jiménez. Marta, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan. Bon dia.
Deixa'm preguntar-te com va néixer la iniciativa de crear aquestes mascaretes d'alumini.
Home, doncs va néixer per la necessitat que hi havia de material, sobretot per la carència que tenien els companys, els meus companys sanitaris i totes les persones que estaven en primera línia, que no tenien recursos, que anàvem amb bates de plàstic, com bosses de brossa, mascaretes que portàvem una setmana amb elles, sense cap protecció. Mm. I bueno, això va néixer d'aquí, d'aquesta carència, d'aquesta manca de recursos, i bueno, havien de fer alguna cosa. vam portar una amiga i jo, vam dir, a veure, què fem? Mm. I bueno, vam voler donar una solució altruista en una època i en un moment de crisi, de situació d'alarma, i bueno, sobretot va néixer aquí a Mataró, però bueno, la col·laboració ha estat molt agafada per tota la part del Maresme i per tota la part de Catalunya. Mm-hmm. En concret, bueno, Mataró principalment, però bueno, tot el Maresme.
Em deies, tot plegat neix de la carència de material sanitari. En parlarem, eh? En parlarem de tot plegat perquè Déu-n'hi-do, dona de menjar part, que es diu que també. Però deixa'm preguntar-te qui t'ha ajudat a fer tot això possible, no? Parlaves d'una amiga. Esclar, quan a mi em van dir, no, és que una infermera de Mataró s'ha posat a fer mascaretes. Jo el primer que vaig pensar és com?
Bueno, mira, això va la història és molt maca. Va néixer de l'època de confinament, fent un bingo a la comunitat, que vaig conèixer un home que té una empresa d'alumini que es diu Recalum aquí a Mataró. Uh-huh. I, bueno, i vam estar parlant, la meva amiga i jo, a veure amb un portafolis, una goma de pantaló, a veure què fèiem. I parlant amb aquest home, parlo del bingo, vaig dir, hosti, alumini, si fem amb alumini i tot això, total, que vam agafar, vam anar al taller, això va passar un cap de setmana, el dilluns mateix vam anar al taller, vaig mirar l'alumini que tenia, vam començar a provar unes mostres, a veure com ho feien, tal i qual. I, bueno, aquell mateix dia ja vam fer 76 pantalles en un mateix dia. I les 10 primeres les vam portar a l'Hospital de Mataró, l'enginyer les va valorar, les va veure que eren òptimes i que eren vàlides per protegir contra el Covid, i vam dir, doncs vinga, posem-nos mala obra. Mm. Total, que vam començar a produir aquestes 76 que t'he explicat, i, bueno, la demanda va ser brutal. O sigui, la gent estava superdesprotegida, hi havia molts col·lectius que no tenien de res, ni guants, ni mascaretes, bueno, és que cap protecció. I va ser com veure el cel obert, saps? Van dir, hosti, pantalles. I bueno, i va començar així bueno, de parlar amb els veïns, del confinament, de a veure què fem, de voler posar el nostre gra de sorra per contribuir contra aquesta lluita contra la pandèmia. I bueno, és que tot plegat va ser una història, bueno, i és una història molt bonica i molt...
I tant.
Per ser explicada, saps?
I tant. Cal dir que no són prototips, són mascaretes que ja s'estan utilitzant.
Sí, sí, tant. Portem 21.000 pantalles protectores.
Déu-n'hi-do. Per fer-nos una idea, els que no les veiem, com són? Perquè ara ens deies, són pantalles, eh?
Sí, són pantalles que bueno, la intenció i l'utilitat que tenen és que protegeixen contra les tres vies d'accés, que uh-huh. són la boca, els ulls i el nas, perquè s'agafa pel front i per darrere amb una goma i et protegeix fins per sota del mentó. Uh-huh. Una mica més per sota. I llavors es cobreix ben bé quasi fins les orelles i bueno, també evita que et toquis la cara. O sigui que ja no només és per sanitari, és que ja tenim una consciència, no?, i que ja estem més acostumats a treballar sense tocar-nos massa a l'hora de treballar, sinó que ja es pot aplicar i s'ha aplicat a comerços, a cossos de seguretat com són els Mossos d'Esquadra, farmàcies, ara les perruqueries que han obert ens han demanat molt. Uh-huh. Bueno, és que jo crec que no han deixat cap col·lectiu sense protegir amb aquestes pantalles.
Déu-n'hi-do.
O sigui, ha sigut, bueno, i a Espanya també, o sigui, no només a Catalunya. Vam portar aquí a Catalunya, ha sigut bueno, on s'han portat i on s'han donat més pantalles, però hem portat a Vila 1.600, que es van repartir per tota la província d'Àvila, al País Basc, a la Corunya, a València, moltes parts d'Andalusia. O sigui, bueno, ha sigut i és, perquè encara seguim treballant.
Deixa'm preguntar-te, que siguin d'alumini, sí. Les fa més segures que tota la resta?
Bueno, no és que les faci més segures, és que les propietats que hem agafat amb aquest alumini en concret, que té un gruix en concret, que té una maleabilitat en concret, no? Les fa molt maleables, les fa capes i poc. Estan dissenyades, o sigui, les hem dissenyat de manera que no s'empanyen, no s'entelen. Bueno, és que són supercòmodes, jo les porto a l'hospital i, bueno, i molta gent que molts metges i molts companys, i no només els metges, sinó els col·lectius que t'he comentat fa un moment, les han provat i diuen és que això és una meravella. Mm. O sigui, treure't les ulleres, o els que no tenien en aquell moment, però els que tenien, i si treure les ulleres amb aquestes marques, posar-te aquestes pantalles que sembla que no portis res, és, bueno, sigui un gust, i bueno, i tot plegat és que és una pantalla que va molt bé. Ja no... És una solució anticrisi, no?, perquè s'ha posat en un moment de crisi, però té unes propietats pel tipus d'alumini, pel tipus de plàstic, per tota l'espuma en si, que la fa molt còmoda, la fa que sigui molt funcional, que tingui una neteja també molt fàcil, perquè la pots netejar pràcticament amb el que vulguis. O sigui, que és que per mi és una pantalla 10.
Volia remarcar, perquè ho deia a l'inici, però que quedi clar, és una feina que fas de forma solidària i altruista.
Sí, i de fet, el Joan, t'agraeixo molt l'entrevista, perquè a vegades les iniciatives altruistes no es visibilitzen gens, gens. Com és el cas que aquesta iniciativa, fins ara que no portem 20.000 pantalles, sembla que no tenen un interès de ser explicades, no?
Precisament ara és el moment de pensar més en vides que en calés?
Jo prioritzaria davant de tot, no sé si perquè soc infermera o perquè jo crec que és el més sensato, és prioritzar la salut. O sigui, si no tens una població sana, no podrà treballar, no podrem fer res si una població no està segura, no està sana i no pot seguir la seva vida. O sigui, la salut, per mi, va davant de tot, davant de tot.
Per tots aquells col·lectius que ho necessitin, que no se m'oblidi, on han de contactar per aconseguir aquestes mascaretes que esteu fent?
Mira, doncs s'han de contactar o per Instagram, no?, per pantalles protectores d'alumini, o si no, per correu electrònic, pantallesprotectoresaluminio@gmail.com. I allà intentem donar solució al que necessitin, inclús adaptant-les a col·lectius que hem hagut d'adaptar les pantalles a mesura de les necessitats que tenien, com l'Hospital de Bellvitge, com l'Hospital de Cossos de Seguretat. Intentem estar... jo sempre ho dic, estem aquí per ajudar. Mm. Intentem fer-ho de la millor manera possible i sense lucrar-nos de res, sobretot.
Marta Jiménez, infermera de l'Hospital de Mataró, impulsora d'aquestes pantalles protectores d'alumini i heroïna, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Joan, per l'oportunitat. Gràcies.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
La vida humana s'ha de respectar i protegir de manera absoluta des del moment de la concepció. Des del primer moment de la seva existència, l'ésser humà ha de veure reconeguts els seus drets de persona, entre els quals hi ha el dret inviolable de tot ésser innocent a la vida.
Joan Pau II.